Montblanc en flames. Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme.
Bona tarda, estem a Montblanc en flames. Em dic Salomó Torres, sóc pagès de la Conca de Barberà i en principi avui parlarem sobre pagesia. Parlarem sobre pagesia amb dos pagesos que ens acompanyaran al llarg del programa d'avui. La intenció era ser-ne tres, però l'època de sega és el que té i el tercer invitat era serialista i no ens ha pogut acompanyar perquè ha d'aprofitar el temps i no ha pogut trobar el forat necessari per poder venir a acompanyar-nos una estoneta i explicar-nos una mica la seva experiència i la seva vivència. Ens acompanya en Pere Domènech. Pere Domènech és un ramader de Vimbodí, està integrat a la FECOC. La FECOC és una associació, de fet es diu Federació Catalana d'Oví Cabrum, en la qual agrupa a la majoria de productors d'oví cabrum de tot Catalunya, i ens explicarà una mica les seves vivències i la seva experiència, i també en certa manera què és el que fa, com veu el futur i per què estem en la situació que estem. També tenim el Joan Sánchez, que és vitivinicultor de Barberà, i també ens explicarà sobre el sector del vi i una mica què fa, com està i com s'ha anat desenvolupant una mica aquest sector al llarg d'aquests últims anys. Pere, gràcies per venir en aquesta hora de tertúlia radiofònica a Ràdio Montblanc. Què fas tu exactament a Vimbodí, a banda de, suposo que tenim molts mals de caps?
Hola, bona tarda, Salomó. Mira, gràcies per haver pensat en nosaltres, perquè doncs, bueno, els ramaders ja són poquets, no a Vimbodí sinó a la Conca, i podríem dir que és bé a la província i a tot Catalunya, i està bé que per part doncs, bueno, en aquest cas de Ràdio Montblanc doncs, hagi pensat doncs, l'atenció d'haver convidat els ramaders. En aquest moment jo el que et podria explicar és que bueno, doncs, tenim una explotació de ovelles i cabres entre 300 i 400 caps. Sempre estem pasturant dintre la comarca de la Conca de Barberà. Dic així perquè una part de l'any també pasturem el terme Montblanc, concretament les plans de Sant Joan, i bueno, nosaltres el que fem doncs, és bueno, la producció bàsica doncs, de cabrits, corders, i també també aprofitem la llet de cabra. A dintre de l'explotació som el meu fill i jo. El meu fill fa 5 anys que es va incorporar a dintre, i que bueno, estem intentant tots els mals de caps que has comentat tu, doncs bueno, anant-los solucionant amb calma, tranquil·litat, anant tirant endavant, i hem d'aguantar tots molts problemes que ens poden anar sorgint, siguin administratius, siguin de qualsevol de les formes, no? Com tu has dit, potser és una comarca que abans era molt ramadera, o sigui, tinc, per exemple, aquí a Montblanc mateix tenim informació de que hi havia uns 30-40 ramats que sortien cada dia a pasturar. A cada poble n'hi havia almenys 4, i tot això no ha anat plegant.
Tu un fill, quan dius que s'ha incorporat, quants anys té perquè s'ha incorporat?
23.
23, i com ho porta?
Bé, ell és, jo voldria definir que és dur de pelar, vull dir, és tossut, que és una, crec que és una virtut que s'ha de tindre, i que sempre doncs, li he dit doncs, endavant, i jo moltes vegades m'han raonat i li he dit mira, amb això hi ha vegades que hi pot haver anys més bons, més dolents, però sempre més o menys doncs, han pogut sortir. I ell sempre ha dit, si tu te n'has sortit sol, més ens sortirem dos. Vull dir, bueno, és, llavors ell pràcticament el que fa és portar el tema a la terra, i quan hi ha paridera, que és l'època de cria i tot això, llavors tots dos treballem a dintre del mateix corral, i d'alguna manera doncs, bueno, doncs, algun dia m'ha permès poder fer aixecar el cap i no fer vacances, però doncs, sí poder dir doncs, puc anar a una fira o puc anar a un punt determinat, sortir 3 o 4 dies amb la dona, que realment sempre havia dit que des d'anunciar del viatge de nuvis no havia fet pas un dia de festa total.
Molt bé, Joan de Barberà i vitivinicultor, membre de la cooperativa agrícola de Barberà, la primera cooperativa agrària de Catalunya, alguns dirien també de l'estat espanyol, però no sé si tenim la certesa de que finalment hagués sigut així. Què acabes fent tu en aquests moments?
O sigui, hola, jo rectifico les paraules d'ell, o sigui, gràcies per haver pensat en nantres i poder fer aquesta miqueta de xerrada aquí a Ràdio Montblanc. O sigui, la meva cosa és doncs, ser viticultor, que és clar, és fer raïm per fer vi, això és evident, o sigui, és vi per raïm per vinificar. La cosa és que això ha sigut, la Conca de Barberà ha sigut una comarca pionera en cooperativisme, va ser bastant pionera, com a menys aquí a Catalunya, o sigui, a nivell d'estat jo no ho sé massa, però a nivell de Catalunya sí. Tenim el primer celler cooperatiu de Catalunya i bueno, és també sobreviure una miqueta, o sigui, és treballar, estem treballant al tros, o sigui, els gastos són tremendos, és sobreviure, o sigui, allí a la comarca de pagesos joves no n'hi ha, s'estan arrencant moltes vinyes, o sigui, això està bastant, doncs, bastant malament. Esperança de que això funcioni n'hi ha, de que tirin van i puguem viure els pocs que volem de la terra, i són. Jo dic el que ha dit el que m'ha precedit, que s'ha de ser tossut, o sigui, per ser pagès s'ha de ser tossut i s'ha de tindre moltes ganes, si no te desmoralitzes i, bueno, i al final acabaries plegant i com està tothom, o sigui que no té, ara en aquests moments els que estan a les empreses encara estan pitjor i tot, o sigui, en altres, clar, tenim la cosa de que treballem al tros, uns anys guanyem i uns altres perdem, i bueno, quan guanyem gastem en maquinària, plantem i fem el que podem si som joves, els grans ja van directe a agafar les meses a les arrencades i tot això. O sigui, les cooperatives també aquí a la Conca, doncs va haver una temporada, uns anys, que anaven molt bé i apostaven molt, però bueno, ara també està bastant desperdigat. Les cooperatives només som uns quants, que som els que creiem en el cooperativisme, que hem dit, bueno, apostem, però bueno, jo ja sóc dels que començo a pensar que poder tantes cooperatives petites tampoc té el camí.
Barberà va ser pionera doncs, a finals del segle XIX, tirant endavant la primera societat agrícola de treballadors del camp, per tant la primera cooperativa, i també ha sigut pionera no fa gaire en tirar endavant una experiència com ha estat el viver de celleristes, bàsicament una experiència copiada del que ha sigut el món industrial, perquè vivers d'empreses n'hi ha pràcticament per tot el país. Com ha anat aquesta experiència, que encara que no l'hagis viscut directament sí que coneixes a gent que hi ha participat de manera directa, ha sigut això un revulsiu perquè algun jove s'hagi animat a fer de pagès i s'hagi decidit, com diuen en castellà, xarxar al monte, a provar sort i veure si realment aquesta eina acaba tinguent doncs, una utilitat?
No, perquè es facin més pagesos no. El que sí que ha fet és que alguns pagesos una miqueta jovens hagin provat a veure si per aquí tenen una sortida com uns ingressos a banda, no? Cosa que també fer vi és bastant caret i els números també costen de sortir. Només tenim un, que és el que més ha apostat una miqueta i és el que més funciona, per dir-ho d'alguna manera, però està apostant molt ell mateix, bueno, ell i la parella, que són els que aposten bastant i és el que, bueno, és el que més vi, el que més vi embotellat fa ara en aquest moment. Com per obrir pagesos que s'incorporin, no, el que passa és que hi ha un o dos que ja no són pagesos, són gent doncs, que han volgut fer una marca de vi, ells, i aquests doncs, tenen el seu mercadet i tot això. O sigui, és una cosa que l'experiència ha sigut bona, perquè bueno, ha tornat a donar nom una miqueta a la comarca i tota la història, però bueno, tampoc és una sortida perquè no tothom pot embotellar vi. I després tampoc és viable, perquè si hi ha algo hi ha de competència, tot el mercat està ple de tot, però és que de vi n'hi ha molt. Hi ha moltes marques, moltes varietats, hi ha, molt, molt, hi ha molta competència. Llavors la cosa quina és? És buscar doncs, l'equilibri entre alguna cosa, doncs, per exemple, també Barberà, buscar l'equilibri perquè el pagès pugui guanyar la vida de pagès i a més tingui alguna cosa complementària per poder anar sortint. Com s'han fet també aquí a la Barberà i a la Conca, tenen això les cases rurals, que també n'hi ha alguna i també ha sigut complementari, però bueno, tampoc és pagès sol, també ho ha fet gent de fora.
De totes maneres hi ha una corrent a Europa que s'està implementant, que és tot el tema de la comercialització directa, la venda de proximitat, és a dir, per tant, diguem-ne que les explotacions agrícoles que poden tenir una certa viabilitat són aquelles que controlen tot el procés de comercialització i moltes vegades no gaire grans, sinó més aviat muntatges petits. Pere, en el teu cas, tu tens en el projecte de la teva explotació, tirant endavant un projecte semblant amb aquest o que pogués en certa manera costar, sí, una mica fugint, sí, dels tòpics, no? Sí, sí. De que abans nosaltres estem només per produir i d'altres comercialitzen i són els que s'acaben quedant.
Ara ho has dit, aquest tòpic ens han de treure del cap i vull dir, hi havia una paraula que m'ha xocat molt, que l'he sentit moltes vegades per part de, bueno, de sobretot del departament, perquè no oblidem que bueno, els que tenim 50 anys ja, doncs, ja fa quasi bé 30 que els hi sentim les seves explicacions, no? I llavors alguna cosa. Anys enrere, per exemple, es deien, s'ha de ser competitiu. Llavors ells entenien perquè per ser competitiu s'havia de produir quantitat i això sí que s'ha de ser competitiu, però el que és important és la qualitat. Vull dir, no es tracta en fer un paquet menys de carn, sinó no fer-lo tan gros però molt bo, i crec que la zona ho pot permetre. Llavors, amb el que és la carn és molt difícil perquè tocaríem un tema que és els escorxadors. Ara bé, en el cas nostre particular, doncs hi ha el tema de la llet. Llavors sí, llavors l'únic el problema que és que la legislació sanitària que tenim a l'estat espanyol hauria de ser com a francesa. Això hauria de ser com els partits de futbol, ara que està de moda el futbol aquests dies. A tot el món hi ha el mateix reglament. Que no pot ser que els francesos puguin fer formatge, com aquell que diu, a la seva casa, pràcticament, amb molt mínima inversió, i aquí doncs, tingués la mateixa que qualsevol multinacional. Aquí això ens ha posat un llistó molt alt de fa molts anys. Llavors, clar, hi ha hagut gent que com no l'han pogut superar, però tot depèn de la producció que un pugui fer. Per dir-ho d'alguna manera i entre cometes, vull dir que nosaltres doncs, hem elaborat de formatges, però sempre doncs, un plan casolà com els que havíem fet. I quan l'hem deixat provar, ha sigut espaterrant l'acceptació que ha tingut. Llavors, clar, vull dir, el producte s'ha de fer, l'únic és clar, les barreres són importants, en aquest cas amb sanitat i tot allò.
Sobretot, imagino, perquè això passa amb pràcticament tota la producció artesanal alimentària, que aquí també hi ha la pressió del lobby làctic, en el teu cas, o el lobby dels altres sectors, sí, sí, en els altres, sí, sí, que pressionen perquè, com que veuen que els francesos, sobretot, el vi d'explotació, és a dir, el formatge, els patés que es fan a les granges i a les masies, doncs acaben tinguent doncs, un cert èxit, no volen que aquí es repeteixi, no? Jo crec que això acaba sent un handicap, que evidentment doncs, la política hi ha de donar el seu resultat i no li està donant.
L'iPod del Salva. El Salva Masdeu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod del Salva. Un mini espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flames.
L'extraordinari tema d'avui és Sunday Morning dels mítics The Velvet Underground.
Es tracta del tema que obre el primer LP de la Velvet Underground. La Velvet Underground era una banda desconeguda de Nova York, formada entre d'altres per un galès en formació musical clàssica interessat en el rock, John Cale, i un compositor de hits per emissores de ràdio que volia anar més enllà tocant les seves pròpies cançons, Lou Reed. Andy Warhol el va contractar per actuar a les seves festes, els va produir el primer disc i la resta és història. Probablement aquest és l'LP més influent de tots els temps, de 1967.
Per tots vosaltres, Sunday Morning, de The Velvet Underground.
Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I got a feeling I don't want to know.
Estem a Montblanc en Flames parlant de pagesia i ramaderia a la Conca de Barberà amb en Pere i amb en Joan. Estàvem comentant abans que tot el tema d'aquestes dificultats que es tenien per transformar el producte propi també era degut en certa manera en què la indústria, la convencional, la indústria alimentària havia exercit en el seu moment i ho segueix fent encara de l'obvi de pressió a l'administració per tal que aquelles experiències que podien anar sorgint, sobretot en aquells territoris on s'ha implementat un cert turisme rural, per tant en un entorn lligat paisatge, gastronomia amb producció pròpia, doncs no es pogués desenvolupar. Suposo que seria una eina que ens ajudaria en certa manera a tirar endavant les nostres explotacions. Per què creieu vosaltres que l'administració no ha dotat de suficientes eines perquè això es pogués desbloquejar, independentment de la pressió dels lobbies?
Bé, aquesta pregunta és molt bona pregunta, però crec que s'hauria de preguntar-li a l'administració. Nosaltres només hem vist que doncs, en aquest cas ens hem trobat sempre molts bastons a la roda. La prova està de que la gent doncs, bueno, doncs, a la llarga el que ha fet és plegar. I llavors, doncs, clar, s'han trobat problemes i més problemes, i ara, per exemple, tenim un que és la famosa condicionalitat, que no és altra cosa que fer les coses ben fetes, així de clar. Vull dir, això no té més que això. Ara bé, per una banda, aquí hem de distingir dos sectors. Un pot ser la llet i l'altre pot ser la carn. Amb el tema de la carn, crec que és fonamental el tema que hi havia abans, que els escorxadors que hi havia municipals i també els comarcals. No es pot permetre mai que un poble tanqui un escorxador. És una de les coses és començar a desinflar i a tirar la pilota enrere. Això és inviable. Vull dir, un escorxador en un poble és un valor afegit, perquè dona una qualitat, doncs, als animals que estan ben criats i ben sacrificats, perquè amb la carn, doncs, la qualitat també influeix el sacrifici. Llavors, clar, pràcticament la comarca, que té un escorxador, que és el de Sarral, i llavors vull dir, bueno, que és per les seves funcions municipals. Llavors, per exemple, bueno, doncs, tots els pobles abans vivien el seu escorxador. Bueno, les normes sanitàries, pel que sigui, veterinàries, no sé què, no sé quantos, s'han anat tancant. Per una banda, potser els ajuntaments tampoc han fet el que s'havia de fer cadascú al seu lloc, i llavors, esclar, és sorprenent que per engreixar un cabrit o un xai a la conca l'hagis d'agafar, l'hagis de portar a Reus, i llavors hagis de tornar a pujar amb un altre vehicle que tornar per menjar-te'l aquí. Vull dir, clar, això són aquelles coses que dius, els nostres pares, els nostres padrins ho tenien més ben muntat, això. Se'ls agafaven, els mataven al costat del corral, com que diu, i se'ls menjaven amb brasa d'alzina, doncs allà la bona mateix. I llavors la carn a la brasa, doncs, és una forma especial i característica que d'aquesta manera, doncs, costa molt de superar-ho.
Suposo que tot plegat deu formar part del paquet aquest d'anar emprenyant tant que al final els companys se n'hagin cansat i molts hagin decidit tirar la tovallola. Joan, estem en una comarca, seguint el fil del tema del vi, on havia sigut pionera durant molts anys amb alguna cosa, ho segueix siguent amb una altra. Per què creus que s'ha arribat en aquesta situació? És a dir, per què avui la Conca, tot i que és veritat que hi ha experiències, sobretot la denominació d'origen ha fet un salt qualitatiu endavant, hi ha molts vins bons de la comarca que tenen un cert prestigi i comencen a agafar una certa volada i un cert nom, però en canvi hi ha una imatge que almenys els que ens estimem la Conca ens preocupa i molt, que és que el verd de l'estiu que significaven els camps de vinya es van convertint en els daurats dels camps de cereals, bàsicament per la impotència que tenen molts companys a seguir treballant la vinya. És una qualitat paisatgística que almenys a la gent que pensa com jo doncs ens sap greu, però alhora aquesta impotència s'acaba fent evident per la seva tossuderia, perquè la veritat és que l'energia vital de la pagesia doncs està en l'estat que està. Per què creus tu que s'ha arribat en aquest punt en què, a més, els dos anys que ja portem d'abandó, la Conca de Barberà també hagi sigut una de les comarques on s'hagi arrencat més vinya de tot Catalunya?
Bueno, jo, l'experiència meva, la miqueta que he passat, ha sigut només una cosa molt simple. O sigui, per fer un quilo de raïm se necessita un cert diner, o sigui, té un cost. I a l'hora de vendre'l, t'adonen també un preu. Llavors, la diferència del cost al preu, doncs quasi que portem uns anys que no, és que no surten els números, o sigui, va molt just. La cosa quina és doncs, sempre poder a veure si podem treure un valor afegit amb algunes altres coses, com deia abans, no? Doncs uns fan vi, els altres fiquen una casa rural, els altres n'entres precisament a la cooperativa, perquè jo sóc d'un col·lectiu, a la cooperativa hem fet una agrobotiga que va molt bé, funciona molt bé, tothom diu que li agrada molt, o sigui, inclús pobles de la comarca han vingut a veure-la i verdaderament els hi agrada. Llavors també tenim un cava que té bastant nom i qui el prova torna a vindre. Clar que tenim una limitació, o sigui, no sé si són 25 o 30 mil ampolles no podem fer més, o sigui, amb això tampoc podem fer gaire, però sí que guanyem una miqueta de gastos a la cooperativa. Llavors, una altra de les coses que passa també amb el raïm, que la gent també es cansa, és la transabilitat que es demanen. O sigui, és igual que la car, com ha dit el company de Vimbodí, és igual. O sigui, se demanen una transabilitat, se demanen unes garanties, gastar uns productes fitosanitaris, se demanen una sèrie de coses que, clar, tot això té un preu. O sigui, no és el mateix que abans els avis que feien el raïm i ho feien amb cobre de pedra i venga, no, ara no pots tirar una cosa, no pots tirar l'altra, si fas amb el cuc ho has de fer amb el moment en portú, has de fer-ho amb bacilos, has de fer... O sigui, tot això encareix molt el producte i clar, nosaltres paguem seguros, paguem gasois, paguem averies, paguem de tot i tot això suma i a l'hora de vendre el producte, clar, és el que li deurà passar als altres sectors com el cereal, com la car, com el vi, com la fruita seca, com a l'horta, a tot és el mateix. Llavors demanen una sèrie de garanties que després verdaderament nosaltres no veiem el resultat perquè tenim els mateixos gastos. Nosaltres som empresaris i nosaltres empresaris no podem ser perquè nosaltres som una gent treballadora que volem treballar la terra i viure de la terra. O sigui, ser empresari és doncs voler treure beneficis i nosaltres no volem treure beneficis perquè, a veure, nosaltres sols se guanyem la vida bé i ja en tenim prou.
Home, per treure beneficis també és interessant, eh?
Sí, però quan traiem beneficis nosaltres ho agafem i ho invertim en maquinària moderna.
Vols dir que ens seguim arruïnant?
Se seguim arruïnant, però clar, ara estem en un punt que per això s'arrenquen tantes vinyes, la gent jove no vol entrar, la gent gran prefereix més haver de viure amb angoixa d'aquesta manera, doncs agafi la subvenció que se li donen per l'arrencada i diuen, mira, com que a mi no me segueix ningú, doncs s'ha acabat aquí.
Però tu, per exemple, no creuries, Joan, que amb l'experiència que a més la mateixa Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el seu moment va tirar endavant d'aquesta xarxa d'agrobotigues, que si no m'equivoco a la Conca de Barberà cada cooperativa deu tenir la seva. L'Espluga, Montblanc, Barberà, Sarral, Blancafort, si no m'equivoco, excepte Solivella i no sé si Pira.
Solivella l'haurà una temporada i no sé per què.
Aquesta xarxa que bàsicament era exercida mostrador, és a dir, seguint una mica l'experiència que comentava el Pere del país veí de França, de mostrar els productes. És a dir, sí que és molt complicat fer-se la producció pròpia individualment pels costos que això significa de transformar, d'envasat, però jo, no creus que potser no s'ha pogut en certa manera donar-li valor afegit a la nostra producció a través d'una campanya potent de promoció d'aquestes agrobotigues per fer que el turisme que ve a la Conca, que a més és un turisme de qualitat, que és un turisme que no ve a buscar sol i platja, primer perquè no en tenim, que és una obvietat, però per altra banda la cultura que trau el conjunt de Montblanc, el monestir de Poblet, la ruta del Cister, és a dir, tot plegat, no hem aprofitat aquesta sinergia per aconseguir atraure la gent i comprar i valorar les nostres produccions?
A veure, nosaltres com a pagesos, a veure, els pagesos simples que som els que anem al tros o anem a la pastura o anem a sembrar o anem a l'horta, nosaltres, o sigui, tenim poc recorregut, no?, per poder fer aquestes coses. El que sí que els polítics que tenim a la Conca, que són els que van agafar i van començar a fer això de la ruta del Cister, van fer doncs això d'anar a visitar el monestir de Poblet, totes aquestes coses, això sabeu, o sigui, es veu, perquè a les cooperatives es nota, les agrobotigues, per exemple, jo ho sé per Barberà, la miqueta, doncs, hi ha molta gent de pas que fa la ruta dels Cisters, que es va a Poblet, doncs ara, per exemple, a la Conca, a través del Consell Comarcal, també han fet això de visites guiades, doncs els puestos que un vol anar, doncs allí a Barberà mateix han fet una visita guiada, doncs el Consell Comarcal i l'Ajuntament del poble, doncs han agafat i fan una visita guiada, que això també dona una miqueta més de vida al poble i a la botiga, clar, evidentment. Però bueno, aquesta no... Nosaltres la capacitat que tenim d'embotellar vi no la podem fer, perquè el vi que fem no tenim la capacitat, o sigui, no tenim la capacitat per embotellar i vendre'l, perquè hi ha massa competència, o sigui, això és així.
A vegades, Pere, jo tinc la sensació de que tots aquests autocars de jubilats que quasi bé cada dia aterrissen en aquesta fàbrica de galetes que hi ha sortint a fora, que evidentment forma part, m'imagino, d'alguna campanya, evidentment, del comercial de l'empresa. En el cas de la ramaderia, m'imagino que en el cas dels altres productes de la comarca, probablement també hauria de poder formar part d'un pack de connexió entre el que és turisme i el que és productes de qualitat. És a dir, també és veritat que, i és una opinió molt particular i personal, que ens falta explicar el que fem, explicar qui som i mostrar les nostres produccions. Independentment d'això i dels problemes que apuntaves abans, tots els derivats dels productes càrnics, ja siguin els làctics amb els seus formatges, sí, amb els seus iogurts, amb la pròpia llet, com amb hipotètics embotits, creus que també es podria fer un esforç per la ramaderia que queda a la comarca d'intentar, doncs, bueno, que les administracions apostessin també perquè aquestes rutes turístiques tinguessin en compte el producte transformat de casa nostra?
Sí, és el, jo crec que és una de les sortides i les portes que realment hi ha de cara al futur. I a part d'això, hi ha una altra cosa, que és que aquí s'ha comentat, per exemple, doncs, el turisme rural i tot això. Nosaltres, doncs, hi ha una època de l'any, doncs, de que agafem el ramat i el portem dintre, doncs, del bosc de Poblet o inclús dels plans de Sant Joan, on representa que el Departament de Medi Ambient ens diu que han de fer les actuacions per fer la neteja sota bosc. I hi ha vegades que, segons allí on ets, doncs, hi ha hagut anys que hem tingut a prop de 400 i 500 visites solament per veure el bestiar. Solament.
Ai, no els he fet pagar entrada.
No hi hem arribat aquí.
Mira, que ara està molt de moda, sobretot a Barcelona, de fer pagar un euro al guiri que ve a la ciutat. Bueno. No llenço idees, però potser seria interessant.
No, però és que és curiós perquè, bueno, doncs és que realment que la vida de ramader, la vida de pastor i tot el que no et porta ja de la seva lletra menuda, també, no? I és clar, i la gent això ho té tan lluny, o sigui, sobretot hi ha una cosa que és molt, les nota amb els nens de la capital. Vull dir, a l'hora que veuen una ovella, a l'hora que veuen una cabra, a l'hora que inclús veuen treballar el gos del ramat. Perquè llavors, clar, ells es pensen que tot va de portar un xip, que tot té un botó que es diu on i un altre que es diu off per parar-ho, i això no va així. I llavors, vull dir, bueno, és una de les coses que dius, et sorprèn, i que, bueno, no pot dir gent, no sé, solament a la Conca, sinó pot ser en tot el món rural, doncs de que, bueno, moltes vegades tenim un patrimoni, realment un patrimoni que està força desconegut i que és qüestió moltes vegades de saber li posar, doncs, bueno, doncs les seves falques, els punts adequats i produir una bona ajuda tant pel tema ramader com pel tema agrícola. No es descarta.
Jo tinc el parer i l'opinió també de que els pagesos, els ramaders que quedem, tinc la sensació, no sé si la compartiu, de que som com els últims de Filipines, no? Bé, som els últims Sioux o Cheyennes o com es diguin, bàsicament perquè som dels pocs que encara ens coneixem el nom dels llocs, és a dir, els topònims, el nom de les muntanyes, dels camins, de les partides, perquè a més el vocabulari agrícola o pagès o ramader, doncs és plural i és molt ric. A tot això no li podríem donar valor afegit, i abans ho comentaves, no? Amb l'arribada d'aquesta gent de ciutat que no ha vist mai un xai i que el sol fet de tocar-lo sembla com si a vegades se'n rampessin, no? Tindria la possibilitat algun dia de que això realment ho poguéssim posar en valor?
Home, per aquí avui hem de fer les... Això és com una soca que l'hem d'esclar. Sempre has de buscar l'escletja, i l'escletja podria estar per aquí. I jo deixo una cosa per comentar, i si hi ha vegades que és curiós, però si tu estàs pel de fora, estiguis amb un tros, o estiguis amb el ramat, o estiguis amb qualsevol feina, i passa una persona pel camí, ràpidament sabràs si aquella persona és de poble o és de ciutat. I si sap molt aviat. Aquí, en tota la Conca, ho sabem, donem el crit, aixequem el braç. Tant si es coneixem com si no es coneixem, però sabem que estem acostumats de que quan un passava pel camí era, pues, un veí del poble, encara que no li vegis a la cara, però aixecaves el braç i se'n diu donar el crit, això, no? En canvi, això ho fas damunt de la capital i veus que se't queda parat i se't queda mirant, i quan han raonat una estona llavors se'n dona compte que la pròxima vegada li dius quan un t'aixeca el braç te l'has de tornar a aixecar. Llavors, som, no és que siguem millors ni pitjors, però som diferents. Podria ser que, tornant amb el mateix, que sí, és probable que hi ha moltes coses que es podrien posar.
Molt probablement, Joan, una de les coses que sí que ha aconseguit el sector nostre, el del vi, I això ho ha aconseguit alguna comarca, tampoc no moltes. Jo recordo el comentari que em va fer una companya pagesa del Priorat ja fa anys, que el Priorat el que feien era posar un tros de peixatge dins d'una ampolla, i el que dèiem abans de preservar determinats topònims, determinades partides, determinats termes municipals, moltes vegades s'acaba col·locant com a nom comercial en una etiqueta d'alguna ampolla de vi o d'oli o d'algun producte d'aquests determinats. Tu creus que això és una bona idea per preservar també en certa manera aquest bagatge cultural de relació i d'arrelament a un territori determinat?
Home, jo crec que tot el que sigui mantenir coses doncs, de poble, coses de poble, que al fi al cap és on hi ha els pagesos, doncs tot és bo. Allí a Barberà mateix tenim els celleristes, doncs, que molts han ficat doncs, els vins de el nom de partides.
Correcte. Parlant una mica de futur i de com encarem en certa manera els anys que venen, i suposo, no sé si convindreu amb mi, que estem immersos en una crisi important i que a més sí que el sector agrícola n'ha passat d'altres i que cada vegada hi ha hagut una garballada i hem perdut molts actius per al camí, i aquesta vegada ningú sap encara com en sortirem. Pere, tu què penses que hauria de fer el propi sector o les administracions doncs, de cara a que en principi doncs poguessin tinguer una mica de viabilitat a les nostres explotacions?
Bé, mira, és com havia comentat d'una part d'aquesta entrevista que estem fent, els problemes els has de començar solucionant a poc i d'un amunt, i sempre per ordre, no? Doncs primer problema i intentar solucionar. Avui per avui, abans de parlar del futur, hem d'intentar primer solucionar el problema que tens més actual, avui per avui. En aquest cas els ramaders sempre hem tingut por dels llops, entre cometes, no? I en aquest cas doncs, el llop ens va arribar a partir del 2008, quan dic llop, ja després ho entendreu, a través d'una vacuna que es va donar doncs, bueno, per una negligència veterinària a tot Catalunya, sobretot els ramaders de Cabrum, amb extensiu. Es va donar una vacuna que no estava homologada, i llavors dintre els ramats hi vam col·locar una verdadera bomba. O sigui, el resultat ha sigut que s'ha perdut d'un 25 o 30% de caps, i que això amb cabres, aquesta vacuna estava homologada per ovelles, però per cabres no. I amb tot l'estat espanyol no s'havia vacunat cap, i aquí a Catalunya equivocadament es van vacunar totes. Llavors, clar, això ens ha pesat que, bueno, les dificultats, a més de la crisi, que dius que aquesta crisi te la té la societat, però tant els pagesos com els ramaders sempre hi hem estat en crisi. El que passa és que l'hem sabut campejar, i potser moltes vegades hem sortit no estirant mai més el braç que la màniga. Tornant amb aquest tema d'aquesta famosa vacuna, en aquesta primavera concretament, el dia 26 d'abril, s'acabava un plaç en què s'hi havia fet unes al·legacions. Aquestes al·legacions havien sortit del DAP i deien que si tu doncs, et volies tindre un ajut econòmic per el mal que et havia fet la vacuna, havies de reconèixer que sortia d'una època climàtica compromesa, no sé què era important, que tenies el bestiar sense desparasitar, i que sí, i que a més estava en estat caquètic i en carències alimentàries. Llavors, hi ha hagut gent que això hi han entrat, però n'hi ha hagut altres que no hi han entrat, perquè hi ha una cosa que se'n diu dignitat. I aquí el problema va vindre perquè va ser pitjor el remei que la malaltia. En aquest cas, els espanyols n'han sabut més que en altres. Sí, s'ha de dir així ben clar i ben català. Potser els que no hem signat aquest famós document que vam fer unes al·legacions particulars potser no cobrarem mai res, però per almenys sempre podem portar la cara ben alta. Així que, llavors, la pregunta que m'has fet de cara al futur, jo crec que de cara al futur una de les sortides que tenim, una és la ramaderia ecològica, compartint-la junt amb l'agricultura ecològica. Avui la ramaderia extensiva ha canviat, vull dir, el que no s'ha donat compte, això ha canviat. Abans vèiem, per exemple, el cas de Montblanc, o Vimbodí, o l'Espluga potser no tant, però Blancafort, està tot ple de corrals pel terme. Doncs cada corral d'aquells hi havia doncs, bueno, 60-70 caps, que compartia l'agricultura amb el ramat. Avui, degut als tractaments que es fan, degut a que hi ha un altre estil d'agricultura, degut a que les herbes desapareixen més aviat, amb una sèrie de problemàtiques, camins ramaders, també s'ha de dir que el portem 100 anys d'atràs amb l'estat espanyol, que els tenen tots fets i ja catalogats i que encara ens estem batallant, doncs clar, resultat que un ramader extensiu ha de pasturar la seva terra, o bé terres que tingui arrendades. O sigui, això és la base primordial. En el cas nostre és dins l'explotació i finques que tenim arrendades, el també m'ho dic, i dins en aquest cas del Bosc de Poblet o Pas de Sant Joan. Llavors aquesta manera és de saber sempre el ramat per on va, a fi efecte de que pugui saber sempre una alimentació correcta.
L'iPod dels Alba. Salva Masdeu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod dels Alba. Un mini espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flama. Seguim amb l'iPod del Salva i escoltem Egyptian Reggae de Jonathan Richman and the Modern Lovers.
Jonathan Richman fou un dels nombrosos músics trastocats per l'experiència musical de The Velvet Underground, que de ben jove es va traslladar a Nova York per estar a prop dels seus ídols i convertir-se en músic. De tornada al seu lloc d'origen, Boston, va formar els Modern Lovers i va gravar un parell dels discos més importants del seu temps. Aquest tema és del seu segon treball, de 1977. Jonathan Richman encara continua en actiu 30 anys més tard, oferint shows allà on calgui amb la sola ajuda de la seva veu i la seva guitarra elèctrica.
Tot seguit escoltem Egyptian Reggae, de Jonathan Richman and the Modern Lovers.
Estem a Ràdio Montblanc en Flames, parlant de pagesia i ramaderia a la Conca de Barberà, amb l'amic i company Pere Domènech i en Joan Sánchez. Estàvem parlant i estàvem comentant una mica quines eren les apostes que hauríem de fer als pagesos i quina és la resposta que hauríem d'obtenir de les administracions per tal de que la nostra feina, en certa manera, tingués una mica de futur. Joan, tu creus que algun dia això tindrà solució i aquest desgavell que el Pere ens comentava d'aquestes negligències administratives que al final també acaben tinguent noms i cognoms, eh? Uh-huh. I per tant, algú segur que s'ha enriquit a costa dels pobres ramaders del Cabrú que van haver de vacunar, eh? I jo no sé si han acabat passant-los la factura o no, però em sembla absolutament injustificable aquesta actuació. Tu, en el sector del vi, quin creus que haurien de ser els camins per tal de que la gent pogués guanyar-se finalment i dignament la vida?
Home, jo per creure com s'han de guanyar la vida verdaderament no tinc la resposta.
No parla, ja no parlem, com deies abans, de beneficis, eh? Però almenys no, doncs, poder arribar a finals de mes sense, clar, sense no tenir aquell regust de boca d'haver estat pencant com un desgraciat i no veure ni cinc.
Sí. Ara comencem a tindre una miqueta, entre cometes, l'apoyo de l'administració, almenys el que és els ramaders. Ja no ho sé, perquè clar, és un altre món. Els ramaders no és el mateix que el cereal i tot això, o sigui, ells tenen de tindre una transabilitat i unes coses i tenen d'anar al matrer, no poden, o sigui, és un altre món. Però el que és el tros, o sigui, el que és el vi, el cereal i això, sembla doncs que l'administració vol apostar una miqueta més. I bueno, verdaderament tenim la manifestació que vam fer el 20 de febrer. O el 20 de febrer a Barcelona, que bueno, l'administració ja a partir de llavors ja es va una miqueta mullar més i tot. Sí, que és veritat,
ens, que estàs dient que funciona només a base de manifestacions i bufetades?
Sí, amb aquest
moment, per tant, la solució del futur passa per...
Sí, o sigui, es queixen molt de les manifestacions i tot, però bueno, quan a ells els hi convé també la fan. Vull dir que és una cosa aquesta que faran, per exemple, el dissabte, es convé tots com a catalans, però bueno, verdaderament ara sembla que només se manifestin, tinguin d'anar ells al davant perquè els catalans se pugui manifestar. Els catalans sense ells també es vessin manifestat per això de l'Estatut, el que passa és que sembla que així facin més, i bueno, els pagesos també serem tots els que puguem allà.
Bueno, de fet, suposo que els catalans el dia 10 faran el que creguin que hagin de fer. De totes maneres, sort en té la selecció espanyola dels catalans també, si no probablement no seríem a la final, no?
Sí, clar, perquè el que va fer el gol va ser el Pujol.
Va ser el Pujol. I
això bastant... diuen que la selecció és el Barça, vull dir, no, però bueno, això ja és un altre joc.
Home, que la selecció espanyola parli català i que el Tribunal Constitucional doncs no hi hagi manera encara de poder introduir aquestes coses,
sí,
no deixa de ser anecdòtic.
Però, bueno, això és política.
Tornant a lo nostre, que és de lo que... De lo que
llavors, jo el que veig al futur... Si no, ja no seria pagès, això és evident. O sigui, el veig bastant més positiu. O sigui, perquè l'administració s'està mullant una miqueta, poder no tant com tindria de fer, perquè proposa moltes coses i després les va fent amb comptagotes. Els pagesos també sabem que hi ha certes coses que tenim de mirar d'estudiar, perquè si no, el mercat sempre se'l manen uns altres, no manem nosaltres al mercat. També els productes que gastem també s'ho donen uns altres, que nosaltres tampoc hi fiquem el preu. Però bueno, amb tot i amb això, els pagesos que quedem o que quedarem d'aquí 2 anys, doncs clar, evidentment tenim de veure el futur amb optimisme, si no, no...
Els pagesos que transformen el seu vi tenen els mateixos problemes que ens comentava el Pere a l'hora de moure tota la paperassa per poder fer aquesta transformació? I
sí,
tant...
que tenen els mateixos per una simple cosa, que hi ha un xicot d'allí de Barberà mateix que està dintre d'això del celleristes, que va estar allí, ara ja té un celler petit propi seu, que se'l va fer ell mateix seu, i verdaderament és un celler bastant maquet i fa molt bon vi. El que sí que és això, que per vendre vi o moure vi o caixes de vi d'un lloc a l'altre, doncs clar, diu, segons paraules d'ell mateix que m'ha dit, doncs que ha tingut de moure papers en més de 18 administracions. O sigui, cosa que això és inviable. O sigui, per demanar permís per alguna cosa que tinguis de passar per tantes administracions, al final te s'atrassa tot i verdaderament no pots treure el rendiment que has de treure d'una cosa que vols i que has fet per tirar una miqueta endavant i sobreviure, perquè aquest senyor és pagès i a més ha fet aquesta línia de vins doncs també pretenen un valor afegit a lo seu, no? Vull dir que és així.
Suposo que una de les solucions passaria per eliminar tanta burocràcia. L'altre dia, quan estaven amb el debat monogràfic al Parlament de Catalunya, hi havia algun diputat que ho comentava, evidentment no ho va descobrir ell, i algú li va explicar quin era el periple que havíem de seguir determinats pagesos a l'hora d'acabar de fer tot el procés, i ell parlava de fer una mega conselleria amb la qual no haguéssim d'anar a sanitat per determinades coses, a treball per unes altres, a medi ambient per unes altres, a agricultura per unes altres. Tu creus, Pere, que probablement sense baixar el llistó que en certa manera també la societat ens ha imposat a l'hora d'exigir doncs, uns productes alimentaris d'una determinada qualitat, però que l'administració, sobretot la catalana i l'espanyola per extensió, no han estat a l'alçada a l'hora de ser eficients a moure... És a dir, a l'època de la informàtica, on tothom diu paraulotes com l'iPod i com altres tipus de lèxic, els que som encara de l'Olivet i l'Etera 32, quan vàrem aprendre a escriure màquina, doncs ens sonen bastant a xino. En l'època doncs això de la informàtica encara hem d'estar movent papers amunt i avall de finestreta en finestreta.
Sí, això no ho vegin dir al Parlament, i crec que hi va haver un diputat que va dir un oceà de papers. La frase és aquesta, un oceà de papers. Si no ho recordo malament, crec que era un d'Esquerra Republicana.
Puigcercós.
Ah, Puigcercós, molt bé. Doncs això és així. Aquí, doncs, hi ha un... Jo ara em trobo, per exemple, en un cas, vull demanar un d'allòs, vull dir, el mateix Departament d'Agricultura m'està demanant un document que el té el mateix Departament d'Agricultura. I és, per exemple, i és sorprenent, però és que és dintre del mateix, demanen, per exemple, l'entrada de la DUN, per exemple, no? I ara el Cillo conforme té l'entrada. Això és pel tema del DICEPAE, tota la història del tema de ramaderia ecològica i tal. Jo estic segur que a la porta al costat aquest full el tenen, doncs no, tu l'has d'anar a buscar i tal i tal, i qual, llavors portar la porta aquella, vull dir, això és així. Amb el món avui que la informàtica ha avançat tant, doncs vull dir, nosaltres encara crec que ens han fet tornar més primitius, la veritat és sigui dita, vull dir, papers i papers i papers, i llavors, clar, realment, el que estàvem comentant, hi ha un punt que es posa una alçada tan forta que dius, bueno, escolta'm, com ara avui, què he de fer jo? Anar a pasturar o agafar la carpeta? Perquè és que llavors dius el bastó o la carpeta, així de clar, i a vegades que si hauríem de prendre la carpeta o el bastó, perquè algun puesto que hi ha vegades que dius, home, ja n'hi ha prou. Llavors, en quant al tema sanitari, el tema sanitari ja ha de ser, això per descomptat. Per exemple, en el cas nostre, per exemple, hi ha una explotació que té un M4, M4 vol dir que fa aproximadament cap a 20 anys que hem anat traient extracció de sang de cada animal cada any i que no ha sortit cap de positiu amb el tema de brucel·losis. Doncs llavors continuem fent la mateixa extracció i llavors, bueno, està bé, però és que realment quasi bé que no et dona cap avantatge, quasi et perjudica, perquè és que com aquell que diu et posen en una torreta com si fossis de plena de llorer i deixen sortir, i fa molt difícil poder entrar més bestiar perquè potser no estan amb la mateixa categoria. Potser l'únic avantatge que he tingut és aconseguir pastures, però bueno, realment quan hi ha algun benefici, pues no hi és, la veritat és així, i llavors tornes a caure dintre d'aquest famós oceà de papers que bueno, jo em penso que hauríem de simplificar com, no ho sé, però s'hauria de simplificar, això no pot ser, és inviable.
Hi ha determinats companys, sobretot a la zona del Pirineu, on es queixen sobretot, i de fet els que no som ramaders moltes vegades també patim el que és l'àmbit de l'administració de medi ambient, que està més pensat per donar resposta als happy flowers de ciutat, és a dir, els pixapins que es pensen que això està fotut, els voltors, l'introducció dels ossos, dels cabirols, el que algun company diu que fins i tot són els transmissors moltes vegades de tuberculosi i de brucel·losi que poden acabar contaminant el ramat. Això pot significar també un perill si no es gestiona de manera correcta?
Sí, indudablement. Mireu, el tema brucel·losi és mateix, un cabirol és un cèrvid, no? És la mateixa família que pot ser bastant a prop de les cabres o poden ser no de les ovelles, però bueno, és igual, la brucel·losi pues lo pot passar perfectament amb un animal domèstic, de qualsevol ramat. Llavors, hi ha una cosa molt clara, a tot l'estat i tota Europa, tots els animals domèstics, cada any s'estan mirant. Si en surt un de positiu, s'agafa i es mata, s'elimina. Es paga el ramader i s'elimina. Llavors, la categoria és M1, M2, M3, M4. El màxim és un M4, que se'n deia aquest que havíem, que estàvem nosaltres. Però, esclar, amb el tema, per exemple, del cabirol, pues això no hi és, perquè clar, el cabirol s'ha reintroduït i ja, com diuen els castellans, anys és Castilla. Llavors, clar, es fa de fer algunes captures, però realment no sé si s'ha mirat l'estat sanitari i tot això no en sé res. I, bueno, i pot ser, i no pot ser, però vull dir, clar, llavors entrem, que és primer que si l'ou o la gallina, perquè parlaràs amb algun ecologista i et dirà, oh, és que el millor, això és els ramats que els hi porten. Escolti'm, nosaltres ho estem mirant cada any i no ens en surt cap. Vull dir, llavors és un dels problemes.
En el cas dels pagesos, els vitivinicultors, els que tenen fruita, ens hem acostumat a sentir últimament, per exemple, doncs que la gent que té cirerers, de tant en tant, no sents l'espetegada del cartutx que peta per fer espantar els ocells, o no en sortim, o més dramàtic encara, doncs ha estat l'exclusió de més de 30.000 hectàrees de rec del Segarra-Garrigues, d'una zona que en principi havia d'invertir en riquesa en un territori determinat, bàsicament perquè hi havia naus que estaven aniguant, i per tant aquestes zones especials d'aus estepàries doncs acaba sent doncs un problema el desenvolupament agrícola d'un territori. Tu creus que aquest conflicte entre determinats interessos conservacionistes amb la pràctica agrària doncs pot acabar sent un problema?
Aquí la conca poder encara no és un problema, però tenim a l'Alt Camp que tenim un gran problema
amb els conills,
que és els conills. O sigui, i medi ambient diu que no es plaga, en canvi els pagesos volen que es declari com a plaga. O sigui, no sé si passarà cap a la conca o no passarà cap a la conca, però bueno, aquí a la conca doncs tenim, per exemple, a Barberà mateix tenim un senyor que fa oliveres i té ara a finals d'agost o a mitjans d'agost comença a fer allò, els petardos aquests que ja em sembla que és un disco, no sé què és, però està 2 mesos o 3 mesos cada 10 minuts un pet. Llavors clar, té tres parcel·les, doncs aquestes parcel·les les fa, està tot el temps petant així amb petardos d'aquests. Doncs clar, el problema de d'aus, no? de pardals, de coses així, doncs clar, també en tenim, perquè les cireres si no les tapes no en culls cap, però bueno, són coses petites. Però la cosa més gran, el pagès, el que treballa la terra amb la vinya, l'olivera i tot això, és si no fiquen medi ambient no fan els passos oportuns per parar això a on està, doncs si passa cap a la conca ja tindrem un greu problema, però un greu problema.
Bé, ens ha quedat parlar de robatoris, de com ens afecten les expropiacions a casa nostra i de com i de quina manera ens pot afectar tot. La idea del programa era acostar la problemàtica pagesa i ramadera de la comarca doncs als oients de Ràdio Montblanc. No sé si ho hem assolit o ens hem perdut aquí amb batalletes. Jo crec que almenys jo m'ho he passat molt bé, aquesta estoneta de ràdio compartida amb l'amic Pere i amb l'amic Joan Sánchez. Pere, Joan, gràcies per haver col·laborat amb el programa de Montblanc en Flames i esperem trobar-nos un altre dia.
Gràcies a tu, Solomó, i també gràcies a Ràdio Montblanc.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Peñaranda. Sintonia del programa, Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en Flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí. I descarregar-ho de la plana web www.radiomontblanc.cat.